El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
Començar el debat de política del mes de març, un debat a les portes de la Setmana Santa. El compartim amb Antonio Rodríguez Calián, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Amb Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Molt bon dia, gràcies per ser aquí.
Molt bon dia.
Oriol Rifer, regidor de la Crida. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Joan Mena, portaveu de Sabella en Comú Podem. Bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
I Núria Cáceres, portaveu de Vox. Molt bon dia.
Bon dia, Mireia.
Junts i el Partit Popular han excusat la seva presència en el debat de política municipal d'avui. Tenim bastants temes damunt la taula, a veure si tenim temps de fer-ho tot. I si no, doncs farem fins on puguem, no? Que diuen que qui fa el que pot no està obligat a més. Va, som-hi. Comencem parlant, si els sembla, d'aquesta d'ampliació de les urgències del Taulí declarada com a espai d'especial interès o utilitat municipal, fet que significarà l'exempció del 95% de la taxa. Ho ha aprovat el ple per unanimitat, el ple municipal del mes de març. A més, també s'hi ha inclòs la declaració especial d'interès de la substitució d'una coberta de fibrociment i millorar també l'aïllament tèrmic a l'escola Arraona. Un tema que ens porta a parlar de dues qüestions, de fibrociment d'una banda i de l'altra de salut pública. Els deixo damunt la taula, doncs, exposar-ho com vostès vulguin, com sempre fan. Li dono la paraula per arrencar, per part del govern en aquest cas, Antonio Rodríguez Galia, en el seu torn.
Bueno, amb el tema de l'exempció de la tassa, jo crec que el tema és bastant clar. És un tema de mecanisme de col·laboració entre les entitats públiques, és habitual, i a més, si el que suposa és afavorir la salut al conjunt de la ciutat, de la ciutadania, doncs en aquest aspecte hi ha molt poca discussió, creiem, potser, evidentment, poden haver-hi distintes opinions. I un tema molt puntual, però creiem que és molt important, és tot el tema del fibrociment. És un tema molt complex, és un tema clau i que cal fer, i que malgrat crec que hi ha una legislació aprovada per la Generalitat de que fins al 2035 de que desapareix tot el tema del fibrociment, doncs pensem que la realitat és molt més dura i que difícilment serem capaços d'arribar a aquests plaços. I està bé com a objectiu, però em sembla que la inversió que es té que fer per arribar a aquests plaços és molt milionària, per dir-ho d'alguna manera. L'objectiu és fer-ho. Nosaltres estem fent a l'Ajuntament de Sabadell un estudi per veure i definir on tenim aquests elements de fibrociment, tant als edificis municipals com a les escoles, i en aquest sentit doncs mirarem de fer un calendari per poder donar resposta. Però al final també és un tema de recursos, i en aquest cas, insisteixo, són recursos a afrontar de manera molt milionària. Jo ho deixo de moment aquí per després, si cal, jo aprofundir.
Senyor Fernández.
Doncs a la part més tècnica que ara comentava el regidor, el Toni, no afegeixo res perquè estic d'acord. Sí, dues reflexions, no? La primera reflexió en relació a l'edifici d'urgències del Taulí. Unes urgències foren molt controvertides en su moment en aquesta ciutat, i jo estic molt orgullós d'haver estat un dels regidors que en su moment va aixecar la mà, va fer possible aquesta inversió de 4 milions que se sumaven als 8 milions que posava la Generalitat i que iniciava la planificació, que després van arribar molt més milions d'euros per ampliar el Taulí, perquè si alguna cosa tenim clara és que la col·laboració entre totes les administracions per fer possible millorar la vida de la gent ha de ser una prioritat quan estàs al servei realment de la gent. I llavors estem molt contents que això sigui una realitat i que ara estem fent aquest pas administratiu que és correcte, que és una col·laboració correcta, però el que hi ha de fons per mi és molt important. I sobre el tema del fibrociment, és un tema que sí, comparteixo que necessita de nou la col·laboració de tothom per poder fer realitat, eliminar aquest material de la nostra vida. Jo cada vegada que veig algunes escoles que encara continuen tenint aquests sostres, realment fa patir, tot això, perquè, i a més, quan puges a algun terrat de la ciutat, visualitza la ciutat, que hi ha molts metres quadrats en els terrats de la nostra ciutat amb això, i l'estem respirant. I l'estem respirant. Per tant, es necessita molta col·laboració i una planificació que prioritzi, perquè és veritat, no podem dir-li mentides a la gent que serà de la nit al dia que podem canviar tot això, però sí una planificació que vagi prioritzant per eliminar aquest material de les nostres vides.
Senyor Rifé.
Sí, no, primerament, com s'està dient aquí, no? Aquests passos administratius per considerar aquestes obres com d'interès públic, no? És una bona fórmula, doncs, per facilitar que es puguin tirar endavant reformes com les que estem parlant, d'un equipament tan important com és l'hospital, no? Del Parc Taulí. Amb tot, doncs, com sempre, no? Veiem que el Parc Taulí encara necessita de molt més, no? Que al final ens trobem una situació que el servei que dona el Parc Taulí, tot i que sabem que és de molta qualitat i en alguns aspectes fins i tot d'excel·lència, encara moltes vegades no ens dona la resposta que necessita per la pressió que rep per tota la quantitat de gent, tots els habitants que en fan ús, no? S'ha parlat moltes vegades d'algun nou hospital públic a la comarca, I una mica hauríem d'anar cap a aquesta tendència. Igualment, també, pensant també una mica en el model de ciutat i de mobilitat, que últimament doncs, també en el ple n'hem anat parlant bastant, també com millorem i com fem que l'hospital sigui més accessible. I aquí faig referència doncs, al transport públic, referència a les possibilitats doncs, de fer alguna estació de Renfe més pròxima directament al Parc Taulí, com beneficiem també les línies d'autobusos perquè s'hi pugui arribar. En definitiva, estem parlant de la sanitat pública, que ha de ser un dret per tothom i ha de ser accessible per tothom, i en el que tenim molta feina per fer, no? Vull dir, no fa gaire, fa potser cosa d'un any, teníem tot el sector de la sanitat tallant la Gran Via, no? Per tant, també posar el focus en això i que fem passos endavant per anar millorant en les infraestructures, però també ho hem de fer en el seu propi servei.
Senyor Mena, després la senyora Cacio, si volen demanar torns de paraula per una següent ronda i si no anirem a d'altres qüestions. Senyor Mena.
Sí, jo afegiria dues declaracions més, a banda de les que deia la Mireia, que són l'ampliació i la rehabilitació i també l'aïllament tèrmic de les escoles del Sallarès i Pla i de la Raona, no? Perquè també estan en una situació doncs, que necessiten per poder dur a terme les seves activitats educatives en màxima normalitat, doncs a tenir aquestes reformes. Clar, això ens porta a una reflexió, que és una cosa que venim dient des de fa temps, no només des d'en Comú Podem, jo crec que això és compartint de forma majoritària per la majoria de grups que hi ha en el ple de l'Ajuntament de Sabadell, és que tant la sanitat pública com l'educació pública, que són dos pilars del nostre sistema, no, del nostre estat del benestar, estan faltes de finançament. I aquí no vull posar la culpa en una administració o en una altra, perquè crec que tampoc es tracta de tirar-nos els plats pel cap, sinó és culpa i responsabilitat de totes les administracions en general. Evidentment, hi ha algunes que tenen més competències que d'altres, però penso que hem de fer un esforç i hauríem de tenir un gran acord entre les forces polítiques d'aquesta ciutat i també doncs, més enllà de Sabadell, d'apostar clarament per l'educació pública com un dret fonamental dels nens i les nenes. Jo que vinc de la docència sé que no és el mateix fer classe amb una aula amb totes les condicions que amb aules com les que tenim en moltes escoles del nostre país. Ara, per exemple, doncs, nosaltres vam plantejar també la proposta de poder climatitzar les aules. No és el mateix, no podem tenir escoles que a l'estiu es converteixin en forns i a l'hivern siguin neveres, no? I per tant hem de tenir clar que això és un element que també passa per la inversió per part de les administracions públiques i des del punt de vista de la sanitat igual, no? El problema de l'Hospital Taulí no és tant l'atenció en si, que jo crec que és bona, que és un hospital que nosaltres sempre hem reclamat que sigui de tercer nivell, per tant un dels màxims nivells que tenim a Catalunya, sinó que necessitem també doncs, que la comarca pugui tenir altres centres hospitalaris per poder atendre la demanda.
Señora Cacio.
Sí, bueno, sobre este tema es sí que bueno, nos parece bien esta bonificación del 95%, pero claro, también es un poco analizar a qué se debe y es precisamente, perdón, esta colaboración de las administraciones. Es curioso que resulte que se ponga que el ayuntamiento, cuando sabemos que tiene pues bueno, dificultades de financiación a nivel municipal de todos los ayuntamientos, y tenga que ser la que facilite más ante otras administraciones que teniendo más recursos, pues bueno, a veces las prioridades no son las que deberán ser. Al fin y al cabo, hay que poner de manifiesto las carencias que tienen, en este caso, por ejemplo, las escuelas, y es obvio que las cubiertas, los tejados o cualquier otro equipamiento que tengan nuestros colegios, pues tienen que ser prioritarios, por supuesto. En todo caso, bueno, pues es una buena noticia, en el sentido de que los problemas hay que arreglarlos, y a veces, pues bueno, hay que colaborar más allá de otros intereses.
Tinc una paraula demanada, dues. Senyor Galian, endavant.
No, molt breu per ratificar una cosa que s'ha dit, no? Que és que l'aposta per l'educació i la sanitat és un element cabdal. Tindrem que enrederir-ho uns mesos més com a mínim, perquè si s'haguessin aprovat els pressupostos i hi havia sobre la taula plantejaments per reforçar tant la sanitat com l'educació pública, i en concret amb una partida definida pel nou hospital. Malgrat tot, la segona cosa que sí que volia dir, jo crec que és lo important, és que hi ha la necessitat d'una col·laboració de tothom. Jo crec que en aquest sentit és absolutament fonamental, i sortir-nos de vegades d'aquest enfrontament, després de les eleccions, abans no serà possible, evidentment, per mirar de posar aquests punts en comuns amb tots els àmbits, em sembla absolutament cabdal. I tenint en compte també que podem fer tots de tot, però sobretot de remarcar qui té la competència, i esperem que sigui a la Generalitat qui ho pugui fer.
Senyor Fernández.
Doncs sí, en general sempre compartim, no?, que tots hi parlem, que necessiten recursos aquí i allà, i està molt bé. Però, objectivament, la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2024 ha tingut un impacte de 17 milions i mig que venien en inversió directament a Sabadell, de los quals 6 i mig anaven a salut, al Taulí, i 8 milions anaven directament a l'educació, a equipaments, concretament de l'educació. Ho dic perquè, al final, està molt bé la proclama, està molt bé la pancarta, però al final les eines que se tenen per poder modificar la realitat són pressupostos, són accions i projectes concrets, i quan això no passa, per la raó que sí, quan això no passa, evidentment, cadascú sabrà què ha fet per fer realitat això, no? Està molt bé, podem compartir tot el que s'està dient, però al final, quan es vota en un Parlament no aprovar uns pressupostos, això té una conseqüència. A Sabadell ha tingut la conseqüència de 17 milions i mig menys, i aquestes xifres que he dit concretament en temes d'escoles, en millora d'equipaments escolars. Hi havia moltes escoles i instituts que tenien partides concertades per poder millorar, i a l'Hospital Taulí. Això és el que ha passat. Ho dic perquè està molt bé, tots defensarem, perquè són totes persones que defensem, i molts valors i moltes qüestions molt importants, però a l'hora de la veritat ha passat el que ha passat. Esperem que només hi hagi una elecció i que ràpidament puguem tenir un pressupost en el 2025 que faci realitat aquestes qüestions, que per nosaltres són fonamentals, i per això la vam defensar i posar en els pressupostos proposats pel 2024.
Senyor Mena, em demanava la paraula.
Sí, no, jo, parlant del tema de pressupostos, jo crec que els pressupostos que va plantejar el govern d'Esquerra Republicana no eren uns bons pressupostos ni per Sabadell ni per Catalunya. Per dos motius. Vostès saben que nosaltres, des del Comú Podem, vam aprovar els pressupostos de la Generalitat de l'any 2023, i hi ha una llarga llista d'incompliments per part del govern de la Generalitat, de moltes partides que vam negociar amb el govern de la gent d'Esquerra Republicana que no s'han executat, no? I per tant, dir que es faran uns pressupostos que després no s'executen, doncs és un problema que tenim totes les administracions, perquè moltes vegades des dels companys d'Esquerra critiquen la falta d'inversió i d'execució pressupostària per part del govern de l'Estat, i tenen raó, però quan ells assumeixen responsabilitats de govern fan més o menys el mateix, perquè tampoc executen aquelles partides que estan negociades. I d'aquests pressupostos del 24, especialment en l'àmbit de l'educació, nosaltres trobàvem moltíssimes mancances, no? Vam plantejar, per exemple, universalitzar les beques menjador, que no estava incorporat. Vam plantejar climatitzar les escoles que estan amb aquesta situació de dèficit a Catalunya, i tampoc es va acceptar. Vam plantejar, per exemple, rebaixar les ràtios, perquè això sí que afecta directament a la qualitat, no?, del nostre sistema educatiu, i des del punt de vista de la sanitat nosaltres reclamàvem que hi hagués el 25% de la inversió en l'àmbit de la sanitat primària, no?, de l'atenció primària, que és la que està bàsicament col·lapsada, i això tampoc estava contemplat en els pressupostos, no? Per tant, jo crec que aquí s'explica, a banda d'altres aspectes que també parlen del model de país, que nosaltres des d'en Comú Podem ho tenim clar, no?, i ho hem defensat amb fermesa i amb tota la convicció, i ara és veritat que tenim unes eleccions i per tant la ciutadania decidirà quin és el model de país que volen, si un model de precarietat o un model que busqui més drets.
Ningú diria que són en precampanya, eh? Ningú diria. Senyor Rifel, seu torn.
M'has tret les paraules de la boca. No, sí, clar, entenc que estem en precampanya i que al final hem de posar, no?, cadascú de marcar el seu perfil i el seu terreny, però al final reduir-ho tot als últims pressupostos i totes aquestes mancances que tenim a nivell de salut i educació a l'aprovació, no?, d'aquests últims pressupostos, em sembla que és fer-nos una mica trampes, no?, perquè al final no ve d'ara aquest mal, no? No el paquem d'ara, vull dir que és un mal que el paquem des de fa molt temps. I al cap i a la fi, doncs ho sabem, que eren uns pressupostos que sí que potser en alguns aspectes haguéssim tingut millores, però quan se segueixen prioritzant macroprojectes com poden ser el Hard Rock o el Quart Cinturó o la Ronda Nord, diguin-li com vulguin, però veiem que al final segueix sent una mateixa línia de país, que segueix sense fer passos valents avançar cap a un altre model de país, no? Per tant, a veure, sí, jo entenc que hem de tenir aquest debat i cadascú de marcar el seu perfil, però al cap i a la fi tampoc el que podem fer és enganyar la gent, no? O si em permet l'expressió, o fer veure que tot es redueix a una manca d'acord, que jo fins i tot arribo a pensar que potser no era tanta manca d'acord i que aquí em sembla que més d'un ja li anava bé que hi haguessin eleccions, més d'un, i de dos, i de tres, i de quatre, em sembla a mi.
Senyora Cacio, fem debat del ple municipal de Sabadell, eh?
Ja arribarà la campanya.
Els deixo parlar de tot i sou poc restrictiva, però vaja. Senyora Cacio, el seu torn.
Ja llegarà la campanya, ja. No, un poco también en la línea, o sea, ahora decir que porque no se han aprobado los presupuestos de 2024, pues ahora se viene todo abajo y no se puede hacer más cosas, pues bueno, es un poco, no deja de ser un poco de hipocresía. Porque, por ejemplo, el amianto, ¿cuántos años llevamos con el tema del amianto? Y ahora se nos está diciendo que a lo mejor para el 2035, y encima también se duda de esta fecha. Quiero decir que aquí el trabajo que nos ha hecho antes, ahora no podemos decir que porque no se han aprobado estos presupuestos no se puede hacer. Quiero decir, aquí hay un trabajo que viene de atrás o se tendría que haber hecho y no se ha realizado. Simplemente es esto.
A veure, tothom vol fer una segona ronda? Vaig així ràpid, sí. Perquè, senyor Fernand, sí? Fem 45 segons telegràfic, d'acord? Telegràfic, perquè vull anar a Sabadell, però anem bé de temps i els ho deixaré fer. Va, 45 segons, senyor Fernández, m'ha demanat la paraula.
Sí, molt, molt, molt fàcil. Es pot dir el que es pugui dir. Ara, en aquests anys, des que Esquerra Republicana ha assumit la sanitat d'aquest país, la salut, a la ciutat han impactat gairebé 70 milions d'euros en el taulí. Se pot discutir el que vulgui. Jo no estic dient que perquè no s'han aprovat els pressupostos del 24 no es farà res. No. Però la veritat és que quan no s'aprova un pressupost que té un impacte determinat i no tot... I aquí se m'ha dit coses que jo, no, evidentment, jo no estic d'acord. No? Hi ha projectes que jo no estic d'acord. Però, objectivament, no haver aprovat aquest pressupost té una repercussió. Aquí hi ha tingut també repercussió a Madrid, que també impacten aquests recursos a la ciutat. Per tant, cadascú ha d'assumir les conseqüències dels seus actes.
Gràcies, senyor Fernández. Senyor Rodríguez, em demanava la paraula.
Ni jo ni el Partit Socialista serem qui posarem en valor en positiu els últims anys de govern de la Generalitat. Som molt i molt crítics amb aquests anys perduts que com a mínim han sigut 10. Això no vol dir que cal fer també un exercici de responsabilitat i creiem que els darrers anys, donat que calia aquesta responsabilitat, hem donat suport als pressupostos per millorar. Però torno a remarcar, som molt crítics a la gestió realitzada des de la Generalitat i, malgrat aquest suport als pressupostos, esperem tindre una oportunitat per poder donar la volta a aquesta situació a les properes eleccions.
Señora Cacio.
Sí, bueno, muy rápido. Bueno, pues el señor Fernández dice que sí, que se ha invertido mucho en sanidad, pero claro, ¿qué pasa con la pediatría en Sabadell? ¿Qué pasa con esa concentración que deja pues sin recursos a muchos, ese CAP de proximidad? ¿Qué pasa cuando se abren CAP si no existen los recursos médicos suficientes? Quiero decir que, bueno, siguen habiendo carencias.
Senyor Rifé.
Res, doncs ja que parlem de pressupostos, ahir ho aterro el ple, ahir un sindicat ens va venir a proposar i vam aprovar que aquest 6% per a educació, doncs ja ho sabem, els propers pressupostos, que esperem que siguin el 2025, tinguem-ho present, no? Perquè fins ara això no hi ha sigut.
Senyor Mena.
Sí, jo crec que, home, justificar la ineficiència de l'actual govern del senyor Aragonès amb què no s'han aprovat els pressupostos de l'any 2024 no és de rebut, perquè aquest govern no ha sabut gestionar una crisi com va ser la crisi educativa que hem patit en aquest país arrel dels resultats dels informes PISA, no ha sabut gestionar la crisi que estem vivint encara de les presons, no ha sabut gestionar la crisi de la sequera, per tant jo crec que es demostra que aquestes eleccions havien de donar-se sí o sí perquè era un govern que ja estava a la deriva, no? I per tant, més enllà de que estem o no estem en campanya, crec que això sí que tindrà després una afectació a Sabadell, no? I segurament aquesta ciutat ha viscut aquestes deficiències des del punt de vista sanitari, no? Aquí tenim un centre, un CAP que no té metge, que és més o menys el que va fer la senyora Ayuso a l'Hospital Zendal de Madrid, no? I per tant, això jo crec que des del punt de vista polític és criticable.
En fi, els he deixat fer una mica de precampanya, jo crec que no es poden queixar, tindran l'últim minut al final per si els ha quedat alguna cosa al pap, però deixi'm tornar a Terrassa Sabadell, que tenim temes per destacar i per valorar també de la ciutat de Sabadell, i segur que tindran temps de passar tots plegats per aquí per fer també una mica de precampanya, si més no, amb els candidats que presentin a les eleccions al Parlament de Catalunya. Anem a polígons, perquè un acord entre el govern i en Comú Podem tirant endavant una moció sobre polígons industrials. La moció fa referència a la dinamització del polígon sud-oest i del polígon de Can Roqueta. Entre els acords proposats hi ha la creació d'un pla director dels polígons de la ciutat, així com fer seguiment d'inversions dels mateixos. Senyor Mena, arrenqui vostè.
Sí, doncs és una moció que, com sabeu, ja vam presentar en el ple passat i que vam deixar sobre la taula perquè des del govern es va mostrar predisposició de poder negociar-la. Per tant, nosaltres agraïm novament tant al Partit Socialista com a Junts pel Sabadell la seva voluntat de poder negociar aquesta moció. També agraïm al grup d'Esquerra Republicana i de la Crida per Sabadell que en van fer aportacions a la moció i que, per tant, jo crec que és una moció bastant transversal, que com a mínim porta doncs, aportacions del grup d'En Comú Podem, del Partit Socialista, de Junts, d'Esquerra Republicana i de la Crida, perquè entenc que aquests grans pactes i aquests grans acords de ciutat han de néixer de la màxima transversalitat possible, i el que planteja la moció és dinamitzar els polígons d'activitat econòmica, com tu deies, especialment el de Can Roqueta i el polígon del sud-oest, perquè són aquells que poden tenir més oportunitats i més potencials, no? El de la Can Roqueta jo crec que ja és un polígon que està bastant consolidat, tot i que hem de corregir algunes deficiències, com per exemple ahir ho explicaven en el ple, tot el que té a veure amb l'àmbit de la mobilitat, no? I com afecta el trànsit del polígon de Can Roqueta al districte 7è, al barri de Torreromeu, al Poble Nou, però també doncs, a l'entrada per Sol i Padrís i l'entrada pel carrer Tres Creus, i després el polígon del sud-oest, que és el que pot tenir més potencialitat perquè, aprofitant les inversions del portal sud, li hem de donar una volta i hem de veure quina capacitat té. En aquest sentit, doncs, la moció, que era una moció jo crec que bastant extensa i ambiciosa, la podem explicar ràpidament en quatre eixos bàsics. Un primer, que és el de la planificació. Per nosaltres això era fonamental. No podem pensar el futur de la ciutat en clau industrial i, per tant, aquesta moció pretenia ser una estratègia de reindustrialització de la ciutat de Sabadell sense planificar-la. Per tant, necessitem aquest pla director dels polígons d'activitat econòmica, el pla d'acció del polígon del sud-oest i també doncs, el pla de seguiment d'inversions dels polígons d'activitat econòmica de la ciutat. En clau de mobilitat, ho deia abans, necessitem veure com som capaços d'articular tot això i també doncs, hi havia propostes en clau de sostenibilitat, que per nosaltres també és important i després, si tinc temps, ho explico.
Se'ls fa curts, els dos minuts a vegades. Senyora Cacio, el seu torn.
Sí. Bueno, pues la verdad es que nosotros también votamos a favor. Nos parece una buena medida. Se habla de transversalidad y ciertamente esta es una propuesta que consiguió la unanimidad de todos los grupos municipales y creemos que así es como se tiene que realmente que enfocar la política de ciudad. Y también, pues bueno, pues nos alegra que por fin entiendan que la actividad económica, esta actividad económica, pues hay que ayudar a las empresas y que hay que que fomentar la industria y esta actividad económica. También es verdad que, bueno, que es verdad que habrá que ver cómo se desarrolla, cómo sigue este plan de este plan que se quiere hacer, pero bueno, insistimos que lo que es bueno para la ciudad, pues nosotros tampoco tenemos ningún problema en apoyarlo, y esa va a ser nuestra línea.
Senyor Rifel, seu torn.
Sí, nosaltres també ens vam posicionar a favor i, tal com ha comentat en Joan Mena, doncs vam fer aquestes aportacions. Valorem positivament, doncs, que tinguem aquesta possibilitat de mirar-nos al polígon des d'una perspectiva molt més concreta, no? I de prendre mesures per millorar-ne tant l'accessibilitat com la funcionalitat del propi polígon. Però nosaltres és important també la part que s'ha comentat de la mobilitat, no? De com apostem també per una mobilitat molt més sostenible, una mobilitat que sigui més verda i que potenciï, doncs, l'ús de transports col·lectius per davant del transport individual, i per tant això també és una aposta forta i contundent, però que crec que des de la gestió municipal es poden fer passos molt importants, no? Sí, estem pendents, doncs, a veure quin impacte té, no? Com deia el Portal Sud, però de tota manera aquí el que és important és com connectem aquest polígon amb la resta de la ciutat, i ja que hi som, no? També el barri de Can Roqueta i de Torre Romeu, que moltes vegades queda massa apartada de la ciutat, no? I aquesta manera de connectar també els polígons pot ser una bona oportunitat també per connectar els veïns i veïnes d'aquests barris amb la resta de la ciutat i la resta de la ciutat amb aquests barris.
Senyor Fernández.
Doncs nosaltres vam votar també favorablement, vam fer aportacions perquè creiem que podíem millorar la proposta que feia En Comú Podem. Ara, com sempre dic, està molt bé, s'ha votat, està bé escenificar el que se vulgui escenificar, cadascú és lliure de fer-ho com millor entén que ho ha de fer, però ara l'important no és el que hem votat ahir. Si realment hi ha un acord i el govern se lo creu, de debò, el que hauria de començar a passar és que en la part anterior dels plens, que és la part resolutiva, que és la que realment executa expedients perquè passin coses concretes, perquè les mocions no tenen cap capacitat màgica, perquè comencem a tenir, per exemple, millors línies de comunicació, per exemple, d'autobús als polígons en certs horaris, perquè comenci a haver més seguretat en els polígons, perquè tot això passi, necessiten recursos i projectes i canvis. I això passa si realment comencem a veure en les comissions informatives i en els plens que del futur que el govern es porta aquest tema per poder votar. Perquè, si no, malauradament, serà una única foto, una única declaració d'intencions, però poc canvi en la realitat de la ciutat. Per tant, és una cosa bona, nosaltres aportem els vots i ara estem expectants a veure si realment és veritat o si només queda en un titular.
Senyor Rodríguez, i a partir d'aquí, si algú té més torns de paraula sobre aquesta qüestió, poden demanar.
No tinc temps, ahir em va passar el ple, no vaig poder acabar. Avui no vull intentar-ho, és molt difícil, ho sento, i demano disculpes als oients. Nosaltres vam aprovar aquesta moció per diverses raons, però hi ha un parell que jo crec que cal explicitar. Una, perquè sempre és bo rebre aportacions de l'oposició, i en aquest sentit agraïm les aportacions no tan sols del proponent de la moció, sinó de la resta de grups municipals, perquè evidentment les va acceptar el proponent de la moció, però també la vam acceptar nosaltres a l'hora d'incorporar-les al tema de l'acceptació. I ho vam fer fonamentalment per dos raons. Una, perquè pot contribuir a formalitzar allò que ja estem fent, i perquè d'algunes de les qüestions que s'estan posant sobre la taula les portem desenvolupant des de molts anys. I ara començaria a llegir, em perdries, em acabaria el temps i em diries que no tinc temps per continuar, perquè em va passar ahir. És cert que ha sigut possible al contrari del que habitualment és. Quan tractes d'algun tema, elaborem la diagnosi i ens posem d'acord, i en canvi no ens posem d'acord a les mesures que cal portar a terme. Crec que en aquest cas, i en el ple, amb el Consell d'Administració de Promoció Econòmica o individualment, quan vulguem, us podria explicar totes les coses que estàvem sobre la taula que ja estem fent. Però és cert, a la diagnosi hi ha elements diferencials i elements diferencials importants que ahir es van quedar de manifest. Allò, no, l'Ajuntament, el govern municipal no fa planificació, no estem d'acord, el govern municipal no té en compte aquest dinamisme, no estem d'acord, però creiem i creiem que és bo pel desenvolupament dels polígons d'activitat econòmica i creiem, i ja t'ho deia, que no em donaria temps, que és molt bo per el dinamisme econòmic de la ciutat. I acabo en per més 10 segons, abans no menys deia, continuem amb una molt bona dinàmica dels indicadors econòmics a les ciutats, en la qual intervenen els polígons, intervenen tota l'activitat econòmica, i al febrer continuem baixant l'atur i a veure si som capaços de tallar aquests 11.000 aturats que tenim de nivell de sostre. No em dona temps, no em dona temps.
A la següent ronda, si no. Senyor Mena, em demanava la paraula.
Sí, jo molt ràpid. Jo crec que és evident, no, les dades d'atur que deia el senyor Rodríguez també té a veure la reforma laboral que va tirar endavant el govern de coalició de l'Estat i la ministra de Treball, però dit això, el que deia el senyor... També, el que deia el senyor Sánchez... Ah, perdó,
avui
el senyor...
no hi ha manera, això, eh?
El que deia el senyor Fernández té raó, és a dir, les mocions al final depèn també de la voluntat política que té el govern, no? Igual que en aquest ple passat Esquerra Republicana va deixar sobre la taula una moció sobre carrils bici, que suposo que era amb la voluntat de poder pactar-la amb el govern del Partit Socialista i de Junts per Sabadell, igual que vam fer nosaltres amb aquesta moció dels polígons d'activitat econòmica, jo crec que aquesta és la feina que tenim aquesta legislatura als grups de l'oposició. Ens podem fer totes les trampes que vulguem, però sabem que si una moció que presentem no l'acordem amb el Partit Socialista no s'aprovarà, perquè tenen majoria absoluta. I la voluntat que tenim nosaltres és ser útils a la ciutadania, no? I, per tant, proposar temes i fer propostes que siguin útils pels sabadellencs i per les sabadellenques. I en aquest sentit, per nosaltres, l'estratègia de reindustrialització de la ciutat és molt important. I ho deia el senyor Rodríguez i ho vam parlar en les diferents reunions que hem fet amb ell i amb el senyor Matas. No estem d'acord en el diagnosi de la situació, nosaltres no estem d'acord en que s'hagi fet tot el que es podia haver fet. Evidentment, nosaltres estem a l'oposició i ells estan al govern, això és normal, cadascú té una mirada sobre les coses. No compartim alguns elements que el govern creu que poden beneficiar el teixit econòmic i productiu de la ciutat, com és, per exemple, la Ronda Nord, no? com són doncs, a tot el tema de com enfoquem el parc del riu Ripoll, que per nosaltres el que caldria és una renaturalització del riu i no tant apostar perquè sigui un polígon industrial de la ciutat. I en aquest sentit, però això també ho vam tenir la voluntat de deixar-ho al marge perquè sabíem que aquí no ens posaríem d'acord. I repeteixo, honestament, la voluntat que teníem era aprovar aquesta moció. I tot el que té a veure doncs amb el riu Ripoll ja ho tramitarem a través de la modificació puntual del que ja està també en tramitació.
Senyora Cacia, em demanava la paraula.
Sí, bueno, dos cosas, ¿no? Muy rápido. Pues ciertamente una es el tema de la movilidad. Habrá que ver cómo realmente se plantea todo este tema. Aquí sí que vamos a tener discrepancias entre unos grupos y otros, porque bueno, nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor de la Ronda Norte, porque precisamente creemos que es bueno también para esa reindustrialización de la que se está hablando. No todo se puede transportar en bicicleta, es obvio, entonces habrá que pensar realmente cómo se estructura. Y en segundo lugar, pues bueno, ya que hablaban de que puede ser una oportunidad, evidentemente, para reducir el paro que hay en la ciudad de Sabadell, pues bueno, esperaremos que esos fijos discontinuos que ustedes no ponen en el cómputo de los parados, pues que finalmente puedan tener un trabajo, un contrato estable, digno y con los recursos que, bueno, y que les permita realmente poder hacer frente a los gastos familiares. Muchas gracias.
Senyor Rifé,
sí, no.
Per aquesta banda no m'han dit res, no? O m'he despistat? Bueno, ara anem. Senyor Rifé, el seu torn.
No, sí, quan parlem dels polígons al final estem parlant de llocs de treball i també estem parlant de la qualitat d'aquests llocs de treball i sí que és veritat que si no podem incidir directament a les empreses, sí que ho podem fer en el seu entorn, no? I per tant, facilitar el que dèiem, no? Uns entorns segurs, uns entorns amb una mobilitat que permeti doncs, aquesta conciliació, que permeti també aquest element de comoditat, no? Pels treballadors i treballadores. També aquí podríem entrar en tot el tema, doncs, que ens aniria una mica per les branques, però tot el que és els horaris laborals, el tema de conciliació familiar, etc, 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 que això, bueno, és un tema que anem arrossegant des de fa molts anys, no? I ens falta aquest pacte definitiu de tots els agents de implicats, tant a nivell de ciutat, però sobretot a nivell de país, per poder arribar a uns acords, per poder permetre que la vida de les persones que siguin molt més pensades en la vida, en la cura de les altres persones, en el benestar personal, i no centrar-ho i girar-ho tot en l'entorn laboral, no? I ja que ha sortit el tema de mobilitat, ja ho saben que nosaltres, doncs, la Ronda Nord no és una opció per nosaltres, sabem que això és anar enrere, i ahir ho vam veure, no? Ahir a la moció es van portar alguns punts absolutament surrealistes a l'hora de parlar de mobilitat i de...
Ara hi anirem. Guardi-m'ho.
Completament surrealista ens va semblar, no? I per tant, també posar-ho de manifest que hem de mirar endavant, i hem de mirar endavant vol dir hem de mirar en quin és el món que ens espera a nivell de sostenibilitat, a nivell de canvi climàtic, etc, 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 i això passa per prendre mesures com el que estem parlant aquí, no? De unes xarxes de transport públic que s'adaptin a les necessitats, doncs, de les persones, en aquest cas, les persones que han d'anar a treballar o els veïns i veïnes que han d'anar d'una banda a l'altra del riu.
Senyor Fernández.
Sí, aquests 11.000, quan parlem de polígon, parlem de treball, parlem, evidentment, de la vida de la gent. Aquest 11.000 aturats que parlaven, 11.000 i pico, són gairebé estructurals, ja porten molts anys amb una xifra que no baixa. Abans hem tingut moments que ha estat més alt aquest número, però ja porten molts anys amb això. I l'economia, evidentment, tant la catalana com a nivell de l'Estat i, evidentment, la de la ciutat, estem en un moment que fa que no tinguem les tasses d'atur que teníem en altres moments. Després podem discutir si la reforma laboral sí o no, podem discutir-ho. A mi el que sí me preocupa, i ho parlàvem, mira, abans d'entrar a la ràdio havíem parlat amb el regidor, amb el Toni, jo mai me recordo tu com nom.
Rodríguez.
No, mira, no molt difícil, el meu Fernández. Vale, Rodríguez, amb el senyor Rodríguez, siguem seriosos, senyor Rodríguez. No, parlàvem de que la preocupació és, sí, està molt bé que tinguem una atur baixa, diguem, però el problema no és aquest realment en la societat i en el món del treball. És que hi ha moltíssima gent que té un contracte que guanya sous de misèria, que no garanteixen la vida de la gent. I aquí està el desafiament. Com ho fem perquè el treball, perquè el fet de treballar no te faci ser pobre, quan hauria de ser diferent. Poder treballar ha de fer que tu puguis guanyar-te la vida amb dignitat, amb un sou que te pugui donar per poder viure amb dignitat. I aquí està el gran desafiament que té l'economia a nivell de l'Estat, a nivell de Catalunya i, evidentment, a nivell de la ciutat.
Se nota que estamos en precampanya,
sí,
totalmente.
Sí, sí. Senyor Rodríguez, i canvio de tema, recordin que si els queden coses les poden guardar per l'últim minut, perquè és que si no avançarem. Senyor Rodríguez, al seu torn.
Per formació i per dedicació en aquest moment i, per tant, per focalitzar el tema. Niego la major. Crec que el problema de l'atur estructural és un problema de dualitat, és a dir, no hi ha atur hi ha un atur pràcticament estructural o residual a segons quines zones i barris de la ciutat, i a d'altres zones i barris de la ciutat el problema no és d'atur estructural, és un problema real, i correm el risc de crear una dualitat, com va posar de manifest l'estudi recentment presentat per la Bosch i Cardellac. Per tant, jo, per la formació economista, crec que quan parlem d'atur estructural i parlem de mitjana, doncs podem perdre. Tenim molt en compte aquest tema i sé que podem dir que és això, però en realitat no és així. Tenim barris a la ciutat on cal fer una incidència específica i no ens podem oblidar d'aquesta incidència. En segon lloc, no em dona temps, però crec que és absolutament fonamental posar en el centre a les persones. I, per tant, posant les persones en el centre de l'equació, cal fer segones derivades. I les segones derivades són els temes de formació professional, on hi ha una llei que encara no s'ha pogut aplicar i que estem en contacte amb l'Agència Catalana de Formació Professional per veure quins seran els centres integrats i el desenvolupament a mig plaç. I també estem posant i liderant a nivell català, com a la ciutat, i no tan sols com a ciutat, sinó a l'entorn de tot el territori de molts municipis del Vallès Occidental, del tema de la concertació territorial, perquè cal posar aquestes resolucions de les persones. Finalment, i per acabar, voldria dir que sí, que és una aposta per la intervenció municipal, pel dinamisme econòmic, i una aposta per la intervenció municipal, pel dinamisme dels polígons d'activitat econòmica. Ho dic perquè sí, cal intervindre.
Anem a mobilitat. Ha anat sortint al llarg de tot aquest debat, hem anat parlant, però hi havia una moció del Partit Popular per desfer les actuacions que s'havien tirat endavant els darrers anys en matèria de mobilitat sostenible. La presentava doncs, la portaveu Cuca Santos, que avui no ha pogut ser aquí, per promoure un sistema de rondes de circunvalació Sabadell, entre altres aturar les especificacions que s'han impulsat o que s'estan impulsant a les principals vies urbanes. Els únics vots a favor, si no m'equivoco, van ser els de Vox. Per tant, senyora Cacio, li dono la paraula perquè comenci.
Sí, bueno, esta moción nosotros al fin votamos a favor porque, que bueno, ya lo dijimos, ¿no? Porque el espíritu lo compartimos. Es decir, claro que hay, y de hecho ha salido en esta mesa, hay problemas de movilidad que hay que replantear. También es verdad que había puntos que nosotros no compartíamos, como puede ser, por ejemplo, recuperar los pasos subterráneos de la Gran Vía, sobre todo el del Taulí, porque tenemos que tener en cuenta pues que las personas que acuden allí, pues muchas veces los pacientes o familiares pues tienen movilidad reducida, etcétera. Entonces, pues no compartíamos ciertas cosas, pero sí el tema de que, y lo hemos dicho antes, ¿no? Pues el tema de las rondas de circunvalación, pues al fin y al cabo siempre se pone encima de la mesa la Ronda Norte, porque tarde o temprano lo vamos a tener que plantear, por lo tanto, pues aquí sí que nuestro apoyo. También es verdad que el transporte público hay que hacer una revisión, no solo en Sabadell, sino, y nosotros lo hemos dicho siempre, a nivel intermunicipal, pues bien con ampliar las redes de autobuses entre municipios, o bien con más estaciones de trenes. Bueno, es un estudio que hay que hacerse, y además más allá de Sabadell, o sea, hay que comunicar los diferentes municipios, si no avanzaremos ni podremos precisamente ir ni siquiera poner en marcha los polígonos si no tenemos realmente una movilidad que también en el resto de municipios. Por tanto, nosotros la apoyamos básicamente por esto, aunque había puntos que no compartíamos y que no nos parecían razonables, como por ejemplo pues todo el tema de la Rambla Iberia como se planteaba, pero bueno, sí el espíritu de la moción y poner encima de la mesa pues que hay que tratar este tema de la movilidad.
Senyor Mena.
Sí, nosaltres pensem que aquesta era més una moció del segle XX que no pas una moció del segle XXI, no? És a dir, el que plantejava era eliminar carrils bici, tornar, o sigui, en definitiva que el cotxe tornés a ser el propietari de la ciutat, que jo crec que justament és això, no? del que va les polítiques de mobilitat en el segle XXI, que és el ciutadà, que són els vianants, els que han de tenir la màxima preferència, i a partir d'aquí doncs facilitar que hi hagi també mitjans de transport que siguin públics i que doncs puguin facilitar aquests fluxos que hi ha de mobilitat. Nosaltres, si recordeu, ara fa 3 o 4 plens també vam presentar una moció sobre transport públic, que malauradament no la vam aprovar perquè el Partit Socialista la va votar en contra, que justament anava en la línia contrària, que era de potenciar el transport públic. Que crec que aquesta ciutat té una eina que és molt potent, que no tenen altres ciutats de la mesura de Sabadell, com és la TUS, que és una cooperativa d'èxit que funciona, que fa una molt bona feina des del punt de vista del transport públic, però que amb una major implicació per part del govern segurament podria tenir més potencialitats, no? I per tant nosaltres el que plantejàvem en aquella moció era doncs intentar que el transport públic s'allargui una miqueta més a la nit. La gent que vivim en barri sabem que a partir de les 10 i mitja o les 11 és impossible agafar el transport públic perquè no pots tornar al teu barri. Al cap de setmana hi ha esperes de més de mitja hora, i això es podria solucionar amb una inversió per part del govern de Sabadell. Tot el tema que té a veure, que ho dèiem abans, amb els polígons industrials, no? Sobretot el polígon de Can Roqueta, que té alguns dèficits especialment a primera hora del matí i que estem treballant per veure com ho podem solucionar. Per aquí, els reptes de tren, no?, que també són importants. L'estudi que ja s'ha iniciat de perllongament dels ferrocarrils fins a Castellar del Vallès perquè els veïns de Castellar puguin també moure's en tren. La línia orbital ferroviària per connectar el Vallès Oriental i Occidental amb el Baix Llobregat, o, per exemple, doncs, l'aposta pels autobusos interurbans. Per aquí passen les solucions de mobilitat i no perquè el cotxe torni a ser el rei de la ciutat.
Senyor Rifé.
Sí, no, a veure, ja ho vam dir ahir, no?, amb aquesta moció, i ho deia l'Aurora, només li faltava dir que no hi hauria gent caminant pels carrers, perquè realment semblava que només faltessin això, eliminar les persones que caminen, perquè en realitat, com deia abans, a mi em sembla absolutament surrealista que la que ens està caient en aquestes alçades estiguem encara debatent certs aspectes. Vull dir, Mira, el tema de la, del que són les carrils bici poden ser millor o pitjor, a mi em semblen totalment deficitaris, però anem a veure, és que ha de ser l'aposta, ha de ser al final, la mobilitat ha de ser sostenible i ha de ser el mínim de contaminant possible. I això passa per potenciar altres maneres de desplaçar-nos. Clar, és molt populista i és molt fàcil dir sí, no, que no em toquin el cotxe, que jo tinc la llibertat individual de portar el meu cotxe, tota aquesta història que també l'hem sentit a Madrid i que és aquest discurs doncs, que porta el Partit Popular, no? Aquesta llibertat individual que al final és perjudici pel col·lectiu, no? I que sempre ens han volgut donar-li la volta i resulta que els que al final més reprimeixen més parlen de llibertat, no? Per tant, nosaltres, ho hem dit sempre, quan es tracta de parlar de mobilitat i de desplaçament, primer de tot el que hem de procurar és reduir la necessitat de desplaçament primerament, no? Per tant, aquelles necessitats bàsiques les hem de tenir a prop de casa. Sabem que això no és possible amb tot, però sí que hi ha elements bàsics en el que ho podem fer. I això passa doncs, pels CAPs, no? I per qui hem parlat de la pediatria, i per nosaltres és un problema que s'estigui traient la pediatria dels CAPs, perquè al final el que estàs és provocant mobilitat, però amb això també tota la resta de serveis bàsics. I després aquelles necessitats de mobilitat que siguin imperioses, doncs fem-les en transport col·lectiu, fem-les en transport públic, i si tants diners tenim per invertir en una ronda nord, potser aquests diners els hauríem de focalitzar en la millora de la xarxa de ferrocarrils de la comarca.
Senyor Fernández.
Sí. Bueno, quien té diners per invertir per la ronda nord, senyor Rifé, és el govern d'Espanya, perquè són els pressupostos del govern d'Espanya que vendran les partides per fer això, que jo estic en contra, tot i que algun de su partit diu que jo estic a favor, jo estic sempre estat en contra, sempre defensant que estic en contra. No ho dic perquè a vegades escolto coses que són sorprenents. La moció, havia dues mocions, jo pensava que iba a ser el ple de les bicicletes, però al final no va ser així, perquè la moció del PP, bueno, sí, no tinc poc a afegir, era una cosa molt atemporal, com d'una altra època, i llavors, evidentment, estan les antípodes de la nostra visió de mobilitat i de transformació de la ciutat de Sabadell. I nosaltres portàvem una moció per al servei de lloguer de bicicletes, per tenir una xarxa en aquest sentit de bicicleta i potenciar l'ús de la bicicleta a la ciutat. I a mi el que em sorprèn és que, en general, la gent, fins i tot la gent que ens està escoltant, no? Quan anem a altres llocs, ara que ve Setmana Santa, que la gent es mou i va aquí i allà, i veiem certes ciutats, sobretot europees, del nord d'Europa, tots venim encantats amb aquelles ciutats. Que bonic que lo tenen, que fantàstic, pots caminar, hay molt verd. La pregunta és, i per què, quan estem aquí, no som capaços de fer apostes valentes per emmirallar-nos en aquests models i fer la realitat? La moció que es proposava ahir per part del PP justament anava en tota la línia contrària de lo que està fent el món més desenvolupat i més conscient de cap a on hem d'anar. La nostra moció, que com el senyor Mena va dir, la van deixar sobre la taula, va ser uns minuts abans que vam prendre la decisió de deixar-la sobre la taula, perquè es va obrir una escletxa, una possibilitat que hem d'estudiar si realment arribem a un acord per poder aprovar aquesta proposta. Per tant, i acabo, Mireia, nosaltres creiem que tant el fet d'haver rebutjat la moció del PP com la possibilitat que s'ha obert ara amb aquesta moció d'Esquerra posa un tema que és capdalt, com la mobilitat en l'agenda de la ciutat.
Gràcies. Senyor Rodríguez.
Sobre la moció poc afegir, és una moció anacrònica, no tenia sentit i per tant, per això mateix vam votar en contra. Nosaltres tenim a la ciutat una eina de transport públic que és realment molt potent. I estem parlant de la TUS i parlem de més de 14,5 milions d'usuaris. Això no tan sols vol dir d'aquesta potència de l'eina, sinó de l'aposta del govern municipal i dels governs anteriors pel transport públic. I en aquesta mateixa línia ens trobarem. Hem fet actuacions als polígons perquè són urbans. Perdó. I també el de Can Roqueta, amb el procés de modernització, també van fer accions de mobilitat i si tenim que tornar a modificar-les, la farem. Però no crec que sigui allò bo, malgrat el rebuig algunes mocions de que el govern no està per l'aposta per el transport públic. Per què? Perquè la raó fonamental és que presentarem un pla de mobilitat i en aquest pla de mobilitat tindrem oportunitat de debatre, de posar en comú, de discutir i d'analitzar quines són les diferents alternatives. I faré l'últim punt introduint la referència que feia el senyor Fernández de les ciutats europees. I és cert, les ciutats europees tenen el centre històric de la ciutat d'una manera molt maca, que és el que habitualment visitem. I què tenen les ciutats europees? Unes rondes perfectament estructurades, uns accessos a pàrquings al centre perfectament delimitats, i per tant no és absolutament contradictori amb la línia que nosaltres volem portar. Tot el contrari, creiem que és aquesta la línia que cal portar. I per tant cal fer aquest equilibri entre quines són les necessitats de les infraestructures, com s'ha fet en el cas del Portal Sud per donar entrada, i també amb les necessitats de pacificar la ciutat en el seu conjunt.
Anem a la ronda final, tenen un minut i mig per cap, perquè surtin els números, a veure si les matemàtiques d'aquest cop m'acompanyen. Senyora Cacio, comenci vostè amb la ronda final, pot contestar si vol o pot parlar del que vulgui, el seu
no, espai. Pues sí, pues claro, vengo a hablar de mi libro, de nuestra moción, cómo no. Nosotros también ayer presentamos una moción referente a mejorar los accesos al barrio de Campuchané. Y la verdad es que, bueno, fue rechazada, obvio, o sea, ya nos lo esperábamos, aunque con decepción, porque además ya lo dijimos en el pleno pasado y lo repetimos ayer, ¿no? Vox lleva al pleno una moción que afecta, pues en este caso, al barrio de Campuchané. Pero claro, se nos dijo, se nos rechazó, no se nos rechazó ni por motivos técnicos ni por motivos de que no se pudiese hacer, que hasta lo hubiésemos entendido, pero no, se nos rechazó la moción porque dicen que nosotros estamos en contra de las personas migradas, bueno, ese estilo de cosas. Precisamente la estamos presentando una moción independientemente de quién vive en ese barrio. Nosotros apostamos por los vecinos y por tanto nos da igual quién forma la comunidad. Por tanto, ayer lo que se vio fue un sectarismo total hacia cuando otro grupo municipal que no es de su ideología presenta una moción de ciudad, porque si no es de ciudad nos lo echan en cara, cuando es de ciudad meten ustedes la ideología, no sé, aclárense, ¿no? Ese gobierno del sí, pues ayer fue el gobierno del no, y ese FEM Ciutat, pues no hicieron ustedes ciudad y olvidaron a buena parte de los vecinos de Sabadell.
Senyor Mena, el seu torn.
Sí, jo una primera reflexió. Jo crec que és important recordar que quan algú es pensa que tothom va en contradirecció, potser qui va en contradirecció són ells. Dit això, nosaltres volem destacar un punt que va passar també pel ple, que va ser la tercera modificació de pressupostos, perquè no compartim, no, aquesta falta de planificació del govern de la senyora Marta Farrés. No entenem una modificació del calat que es va presentar al ple sense la informació que vam requerir els grups municipals. Nosaltres des d'en Comú Podem, i em sembla que la resta de grups de l'oposició també, vam rebre simplement un e-mail al matí explicant-nos alguna de les preguntes que vam plantejar amb una comissió informativa extraordinària, i en aquesta modificació hi ha elements per nosaltres tan importants com 400.000 euros de més per l'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer, 900.000 euros més per el desenvolupament del Portal Sud, o una cosa que no és tan anecdòtica, sinó 50.000 euros per protegir les carrosses de la cavalcada de Reis davant de la pluja, quan nosaltres creiem que en una assegurança de qualsevol activitat de la ciutat ja s'hauria d'incorporar tot el que té a veure amb les inclemències climàtiques, no? Per tant, nosaltres també des d'en Comú Podem treballarem encara més a fons, i per tant demanarem la informació que creiem que com a oposició tenim dret a requerir per saber en què estan justificades, no, aquestes modificacions pressupostàries, perquè estem parlant de gairebé 2 milions d'euros en l'àmbit estricte del que no acabem d'entendre, no? I per tant doncs demanarem també més explicacions al govern de la senyora Farrés.
Senyor Rifé.
Bé, nosaltres ahir també vam portar una moció, i en aquest cas doncs, vam portar una moció per parlar d'esports. Vam parlar d'esports des de la perspectiva de donar la possibilitat de la pràctica de l'activitat física a la ciutat, i de pensar una ciutat que ho beneficia i que ho potencia instal·lant doncs, equipaments i mobiliari a les places i als carrers que ho facilitin. Portàvem una proposta molt concreta, amb unes clares peticions que anaven en la línia doncs, de poder instal·lar unes pistes de poliesportives als barris, de poder fomentar la pràctica, de facilitar la pràctica d'alguns esports que sabem que ja es practiquen a la ciutat. Al cap i a la fi, el que parlàvem abans, no? Un model de ciutat en el que en el carrer s'hi pugui fer vida, en el carrer sigui un punt de trobada, de xarxa, de veïnat, i on es fomenti també aquesta part tan saludable com és la pràctica de l'esport, tant a la salut física com a la salut mental. Així mateix, també, en relació, fèiem alguna proposta d'acord en relació als equipaments municipals, uns equipaments doncs, que sabem que estan utilitzats doncs, per associacions, entitats i clubs esportius, però que també voldríem que amb el temps poguessin guanyar flexibilitat i que puguin també ser d'accés per a aquelles persones que de forma espontània el puguin necessitar o en vulguin fer ús en aquells moments en què no s'està utilitzant. La moció va ser rebutjada per l'oposicionament del govern. Esperem doncs, que apostin per l'esport amb més fermesa a partir d'ara.
Senyor Fernández.
Dues qüestions. La primera, la que mencionava el senyor Mena, jo crec que ahir va haver un missatge polític important per a Marta Ferrés. Marta Ferrés parla de mà estesa. La mà estesa no és només tenir formes agradables o aprovar-nos de tant en tant alguna moció. La mà estesa és ser correctes i curosos en les litúrgies. I és molt important en una modificació pressupostària d'aquesta envergadura fer les coses d'una manera més solvent. Realment, lo d'ahir va ser poc solvent. Per dir-lo suau, perquè no volem tampoc ensenyar-nos amb el tema. Però sí que prengui nota el govern, que així, perquè han tingut el no. Nosaltres normalment, a una modificació pressupostària, normalment ens abstenim. Ha hagut algun cas, quan ens han volgut colar gat per llebre, que hem votat en contra, però en general ens abstenim. I ahir van votar en contra, sobretot per les formes de com es va portar aquell tema, que són, com ha dit el senyor Mena, molts milions d'euros, són molts diners, no es pot fer les coses d'aquesta manera. I a més el tema l'ha proposat el govern. I finalment ja acabo el minut. Estem ja en Setmana Santa, ja estem en Setmana Santa.
Mm-hmm,
normalment jo saludo a totes les confessions. No sabeu fa uns dies el lío que vaig tenir a internet per saludar el Ramadà. Hi ha gent que reacciona d'una forma, bueno, la islamofòbia està molt present. Jo sempre saludo les principals celebracions dels nostres veïns. Així que, per tant, permítame dir-li bona Setmana Santa a los que creguin o no creguin, i molt bona Pasqua a los que siguin catòlics i que celebran la Pasqua aquesta setmana.
Senyor Rodríguez.
Jo volia aprofitar la darrera intervenció per mirar de contrarrestar aquesta opinió crítica davant del govern. Mirin, si amb ahir va haver-hi algun aspecte a corregir, el corregirem, però les mancances que quedin clars són de tipus fonamentalment tècnics i no polítics. I per què crec que puc fer-ho amb aquesta contundència, malgrat el to de veu tan baix, no? Nosaltres tenim majoria absoluta i hem incorporat al govern a Junts sense que fos necessari. Obrim la mà i aprovem mocions com la que hem aprovat en més d'una ocasió amb propostes del grup dels comuns i d'altres. Per tant, l'aposta per la col·laboració, per la transversalitat, per tirar tots del carro en aquesta ciutat, ho és. I per això hem deixat sobre la taula per veure si són capaços el tema del servei de bicicletes. Per això hem aprovat la posició de dimensió dels polígons d'activitat. Per això posarem el pla de mobilitat. Dubtar de la mà estesa del govern municipal i de l'alcaldessa Marta Ferrés, no puc estar d'acord, crec que és una errada conceptual.
Doncs moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui en aquest debat de política municipal. Es desitjo també una bona Setmana Santa. Facin el que facin, descansin, no facin el que facin. Ens veiem al pròxim ple d'abril, que encara serà més precampanya, eh? Per tant, ja ens calçarem. Que vagi molt bé, gràcies. Adéu.
Adéu,
bon dia.
Nosaltres ho recollim tot plegat. Tornem demà puntualment a les 9. Adéu, fins demà.